Sospitosos vestits en roba militar. Un portaveu de la policia ha dit que els sospitosos vestien roba antibales. Feim ara un breu repàs de la temperatura. 13 graus a Pollença, 16 a Eivissa i 17 a Maó. Us deixem ara amb els comptes clars.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
Si cercam l'origen de les discoteques, es diu que la cosa ve de França, dels locals que sorgiren durant la Segona Guerra Mundial, on la gent anava a escoltar i ballar al ritme de la música gravada. Un dels més populars es deia la discoteca. També es parla d'un periodista, un tal Klaus Kirinnik, com el primer disc jockey que de manera espontània s'oferí per animar la ballada al Jockey Tanzbar d'Alemanya el 1959. Després vingué el boom dels 70, les galas de tarde, l'aparició de les macrodiscoteques, el disc jockeys estrella, la tecnologia com a base de la música i dels efectes, l'espectacle en la seva màxima dimensió. I les Balears no ho han deixat passar. Per exemple, a Eivissa tenim la discoteca més gran del món, amb capacitat per 10.000 persones, piscina interior i una alçada de fins a 25 metres, i molts altres locals famosos que han fet i fan història. El moviment econòmic és enorme. Just a Eivissa, segons dades del col·lectiu, més de 400 milions de facturació i 9.000 llocs de feina entre discoteques i bars musicals. Però no tot és mel i sucre. Durant la crisi es calcula a Espanya que han desaparegut més de 600 discoteques. Un client amb manco d'obvés, uns preus més alts, augment de l'IVA a les entrades i consumicions, la competència deslleial. El sector es queixa fort i alhora ha de respondre a les demandes d'una major qualitat del producte, seguretat i responsabilitat envers els joves, així com la reducció del seu impacte en la vida dels ciutadans que reivindiquen el dret a la tranquil·litat. Són els grans reptes del sector perquè la festa continuï.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. El sumari.
Començam el programa d'avui, que com sabeu sol incloure tertúlies dimecres. Parlarem, com heu endevinat, de discoteques i sales de festes amb destacats representants d'aquest sector. Per exemple, en els estudis tenim a Jesús Sánchez Riutort, que és president de l'Associació d'Empresaris de Sales de Festa, Discoteques i Similars de les Illes Balears. Benvingut, Jesús, bon vespre.
Què tal? Bones noches.
També tenim a Tolos Bert, que és director general del grup Cursac Ocio. Benvingut, gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I tindrem igualment per via telefònica a Juan Martínez III, que és president de la Federació Nacional de Discoteques i Sales de Festes, i a José María Echaniz, propietari de Privilege, coneguda discoteca d'Eivissa. La tertúlia ocuparà gran part del programa, però també comptarem amb el reportatge de Cristina Torres, que avui vincularà la cimera de París sobre el canvi climàtic amb el nostre entorn a les Illes Balears. Abans de tot, en Jota ens convida a reflexionar sobre la nostra activitat més enllà de l'edat de jubilació.
La píndola d'en Jota.
Una pregunta capciosa. ¿Aceptaría trabajar más allá de los 67 años? Parece que la inmensa mayoría dirá que no, que se ha ganado la merecida jubilación. Pero demógrafos y economistas destacan la necesidad de que las sociedades occidentales se replanteen la actual edad de jubilación, debido tanto al notable incremento de la esperanza de vida, que en España supera los 80 años en los hombres y se sitúa en la frontera de los 84 en las mujeres, como para garantizar la supervivencia de las pensiones. Es un debate que se tendrá que afrontar, pero alargar la edad de jubilación tiene indeseadas contrapartidas, y una de ellas, y no de poca entidad, es la de contribuir a bloquear el acceso de las nuevas generaciones, de los jóvenes, al mercado del trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un dato. En el actual sistema de pensiones es fundamental la tasa de dependencia, que se obtiene de relacionar a la población activa, en edad de trabajar y con condiciones de hacerlo, con la pasiva, los jubilados. Esta relación es en la actualidad de un jubilado por cada 3,6 trabajadores, y si se desea que el actual sistema de pensiones siga siendo operativo, la edad media de la jubilación se tendría que situar nada menos que en los 70 años. La papeleta es complicada, porque en España, en el año 2050, tendremos un jubilado por cada 1,5 personas trabajando, y eso es simplemente insostenible. Pero si retrasamos la edad de jubilación, el tapón generacional está más que servido. Se requiere innovar, que nuestros políticos tengan la suficiente imaginación para saber qué hacer. Imaginación que no se vislumbra por ahora.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Estas Navidades con Halcón Viajes y Balearia no te quedes en casa. Barcelona, Valencia o Denia desde solo 107 euros con tu coche. Y a Menorca o Ibiza desde solo 9,75 euros. Precios por trayecto y un 50% más de descuento para los más peques. Con Balearia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador, viajar os costará mucho menos.
IB3 Radio. 10 anys amb tu.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3.
A IB3 Ràdio, els matins són per a tu. Perquè t'informis, per escoltar els protagonistes de l'actualitat, perquè reflexionis, perquè t'agrada sentir el dia a dia. Escolta el Faristol d'IB3 Ràdio amb Àngel Seguí, de dilluns a divendres a les 8 del matí.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Les discoteques i sales de festes, com han evolucionat? En la tertúlia d'avui volen repassar aquests aspectes i molts altres, com ara el resultat de la temporada alta, les perspectives d'aquest hivern, tenim festes damunt, i també la problemàtica a la qual feien referència a la introducció, si va ser competència deslleial. Tenim a l'estudi, com dèiem, a Toldo Esbert, director general del grup Cursa Cocio, i a Jesús Sánchez Riutort, president de l'Associació d'Empresaris de Sales de Festa, Discoteques i Similars de Balears. Benvingut de Bellnou, bon vespre.
Bon
vespre. I en línia telefònica tenim a José María Echaniz, propietari de Privilege d'Eivissa. Benvingut, bon vespre.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, volíem comentar, també ho parlàvem amb micròfon tancat amb en Tolo Esbert. El grup Cursac Ocio té a dins el seu ventall de locals alguns tan coneguts, bé, tots són coneguts, Esparadais, Esmegarena, Es Riu, Es Patxàs, Titos, Es BCM. Titos és, me deia, la més veterana de Mallorca, de Balears i possiblement d'Espanya, o una de les més veteranes d'Espanya, com a sala de festes, perquè el concepte no és exactament el mateix. Sales de festa, discoteca, hi ha hagut un canvi, una evolució grandíssima aquí, no?
Així és, ha anat evolucionant, efectivament. Titos farà ara 82 anys de la seva existència i va obrir, que era una sala de festes a l'aire lliure amb artistes i orquestra, i hi havia ball, però no hi havia o no existia la música enlatada i els dit jockeys que amenitzaven el vespre. Això ha anat sortint, com bé has dit, l'any 59, crec que era, o alguna cosa així, va ser el primer dit jockey.
Vés a saber, això és un poc la teoria.
És possible.
Vés a cercar, després.
És possible que sigui així. I, efectivament, i tot seria un dels exemples d'un negoci que s'ha dedicat a soci nocturn, que s'ha anat adaptant en sostens a les noves modalitats i que segueix i continua en la mateixa activitat pues, de fa 82 anys, efectivament. Jo crec que no sé si a nivell nacional n'hi ha qualcuna que tingui més de 82 anys. No seria fàcil trobar-la.
Podríem recordar un poquet també la trajectòria i els inicis de Privilege, en José María Echaniz. Nos cuenta un poquito la historia, el nacimiento y la trayectoria.
Sí. El nacimiento de Privilege, bueno, Privilege viene del Q. Antes era el Q y pues nada, que los gobernantes que mandaban en ese momento, pues había muchas denuncias de los vecinos, porque era al aire libre y normal que se quejaran todos los vecinos, y entonces pues ordenaron el cierre total de la discoteca. Y cuando se hizo el cierre total, pues los empresarios vascos que en ese momento estaban ahí, pues no pudieron pagar los gastos que habían influido en el cierre, que en esa época, en el año 89-90, pues les hicieron gastar sobre 400 millones de pesetas. Y entonces no pudieron hacer frente y claro, la Junta de Acreedores pues sacó a subasta la discoteca.
Y ahí es cuando...
entonces nosotros somos los que luego lo compramos.
Nació de una forma un tanto romántica, tres empresarios vascos que llegan a la isla y bueno, y ponen en marcha, inventan ese sitio, bueno, pues tan, no sé, relajado.
El Club San Rafael se llamaba, sí.
¿Cuánto ha pasado desde entonces? Bueno, la verdad es que ha cambiado mucho la noche ibicenca también, ¿eh?
Sí, así ha sido hasta ahora, porque ahora en estos momentos, pues nosotros somos los que plantamos los árboles para luego recoger las manzanas, pero como pasa siempre, a recoger las manzanas nos han venido los que no recogían ni plantaron los árboles.
Bueno, evidentemente usted se refiere a la competencia que consideran desleal por parte de los beach clubs, por ejemplo.
Pues sí, pero no solamente es desleal, es que es no está permitido. La ley de la Comunidad Económica Europea dice que no se puede poner música al exterior más de 63 decibelios. Y usted en cualquier sitio de Ibiza se puede encontrar que hay pues 110, 120...
Bueno, sí que es verdad que es una situación que nos ha parecido nueva a través de la aprobación de la ley turística, la 8/2012, la famosa ley turística, y que define este nuevo tipo de establecimiento que le llama club de playa, beach club, que en el fondo son los chiringuitos que todos hemos conocido durante toda la vida, que se dedicaban a dar servicio a los usuarios de la playa, bocadillos, coca-colas y tal. A partir de ese momento, pues se presenta en el escenario pues ese establecimiento que, bueno, que les permite, con una interpretación un poco controvertida de la propia ley, les permite pues hacer cualquier tipo de actividad, y sobre todo porque están clasificados dentro del capítulo de actividades de ocio y de entretenimiento. Si contemplamos la inquietud que pueda tener cualquier usuario y turista de nuestras playas entre elegir el estar cerrado en una discoteca escuchando música o el estar en el espacio abierto pudiendo fumar, evidentemente no hay color. Y eso ha llevado a que en según qué sitios, en Ibiza tiene una presencia importante y en Mallorca pues también nos empezamos a preocupar pues por la presencia de eso, y por eso exigimos de alguna manera que, como decía el señor Echanin, se cumpla la normativa, no solo la europea, es que tenemos leyes autonómicas de contaminación acústica que regulan estas circunstancias, y también las leyes de rango estatal que también lo contemplan.
¿Y com quina receptivitat mostren les autoritats en aquesta observació o reclamació vostra?
Bueno, hasta el momento han estado un poco lejanos. Dese en cuenta que nosotros hemos atravesado las consecuencias de la crisis como cualquier otro sector. El impacto, sobre todo en el año 2009 al 2012, ha sido muy importante. Entonces, esto ha hecho que, de alguna manera, las actividades económicas pues se encontrasen pues lejanas en algún momento a lo que debería ser el compromiso de las autoridades para hacer cumplir la normativa. Entonces, el éxito de Ibiza no es discutible en ese sentido,
hasta el punto de que muchos de esos establecimientos pues se han consolidado y están ofreciendo un producto de alta calidad, eso es indiscutible, muy reclamado por los clientes, pero lo que nosotros entendemos es que hay que de alguna manera normalizar la situación, porque tampoco es lo más adecuado ni para Mallorca, bueno, Menorca saben ustedes que es una situación totalmente distinta, pero ni para Ibiza, pues haber trasladado una fiesta interminable non-stop, como llaman ellos, sobre los sistemas lunares.
Però sí que és vera que feia un comentari del propi senyor Sánchez dient, bé, són productes que funcionen, són productes que a la gent li agrada i qualsevol ho retira, perquè a més tot això és font d'ingressos per l'Estat, també no ho hem d'oblidar, qualsevol ho lleven això, no?
Bueno, pues lo que tienen que hacer los políticos que tienen responsabilidad de gobernar es, en principio, pues hacer cumplir la normativa existente y, en todo caso, abrir vías de diálogo por
seran,
si es necesario
seran
modificarla.
Serán dos modelos que habrán de coexistir. En buenas normas, entenc yo.
Hoy en día es difícil que puedan coexistir en el sentido de que sí que es verdad que la presión de los residentes vecinos hasta en el tema de la contaminación acústica, que es de todos conocida, pues hace que bueno, no se pueda actuar con la laxitud que se ha actuado durante tanto tiempo y ha hecho que se consolidasen esos establecimientos.
Sí, anem a veure. Jo crec que Ibiza és un cas excepcional. Ha tingut una explosió els darrers 5-8 anys d'una manera extraordinària en base en el món de la música. La circumstància que té Eivissa no la té Mallorca. Mallorca és molt més ampli, molt més gran, i no han tingut aquesta atracció turística només en base a la música i en els artistes i en els DJs, que en aquest moment són popstars, gent superfamosa amb un caixés impressionants. Claro, i això és el que deia el president nostre. Jo crec que Eivissa s'han produït una sèrie de circumstàncies que l'han feta famosa dins el panorama mundial, perquè en aquest moment podem parlar de Las Vegas, Miami, Eivissa com el triangle que mou a verdaders clubers i la gent està disposta a pagar verdaderes quantitats de lloguers importants per poder entrar en aquests clubs. Ara bé, crec que sí que ha arribat el moment que els empresaris eivissencs, junta de beach clubs, de espectacles a l'aire lliure, juntament amb les discoteques, mosseguem per arribar a un acord i a un consens perquè mantinguem l'ecosistema de la productivitat econòmica d'una manera lineal i sensata. Efectivament, com bé deia el president, hem arribat a un punt que tenen tanta potència els beach clubs i són tan polos tan atractius pel client que, bueno, per ventura mos han de demanar les sales de festes, que nosaltres reclamam els nostres horaris, reclamam que el que diuen les normatives, que no hi hagi molèsties a veïnats com és lògic. Però si per ventura podria servir s'acord en els empresaris d'Eivissa per extrapolar a la resta d'illes, per si un cas se pugui donar el cas i podria passar el mateix. És una solució, és una situació complicada, com deia el senyor Chanis, han fet molt d'any de feina les discoteques d'Eivissa i en aquest moment, de qualque manera, ara que venen els bons anys, han de compartir aquesta possibilitat d'ingressos.
Dèiem, competència deslleial, regulació del sector, també hi ha un altre tema que vos preocupa moltíssim i que s'està tractant a nivell nacional, i d'això sí que en podrem parlar també Juan Martínez, que és el president de la Federació Nacional de Discoteques i Sales de Festa. Fa poquet, des de la COE, vareu tenir roda de premsa, vareu tenir també una sèrie d'actuacions, heu presentat un recurs davant el Defensor del Poble perquè considereu que teniu una discriminació. Ho podria contar el propi president nacional, Juan Martínez III, podríem posar algun exemple pràctic, diari d'establiments, establiments que sirven lo mismo però con
un concierto de un DJ, David Meta, por ejemplo. Si David Meta hace su concierto de DJ en un pabellón de deportes, la Coca-Cola que se vende tributa al 10%. Si David Meta hace su concierto en una discoteca, esa misma Coca-Cola tributa al 21%.
Es así.
Claro, eso es totalmente inadmisible, incomprensible.
Es así. Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola. ¿Qué tal? Muy bien,
sí, es que, a ver, sabes que llevamos trabajando prácticamente 3 años tema. Es que incluso no solo es algo injusto, sino es que está fuera de cualquier normativa que incluso la Comunidad Económica Europea traslada a sus países miembros. Sabes que nosotros hemos recogido jurisprudencia en ese sentido, y a nosotros lo que nos llama la atención es que ahora mismo la Dirección General de Tributos, con la que estamos negociando, no será capaz de asumir esta circunstancia, que además de una forma contradictoria hace que en el periodo que hemos estudiado haya conseguido justo lo contrario que pensaba, pretendía con el famoso decreto 20/2012 para garantizar la estabilidad presupuestaria. Tú sabes que al final el Estado español ha dejado de recaudar 100 millones de euros porque la subida del IVA no les ha compensado el descenso importantísimo los beneficios, la cuenta de los beneficios de las empresas. Entonces, nosotros esperamos, y por eso hemos solicitado también ahora a todos los secretarios de las formaciones políticas que ahora mismo están prácticamente entrando en campaña electoral, pues que contemplen esta posibilidad y puedan tratar este tema, ya que hasta ahora no hemos sido
optimistas en cuanto al resultado de receptividad, ¿no?
Pues mire, Ciudadanos, esta mañana teníamos la noticia de que Ciudadanos iba a hacer una propuesta para la cultura, que ya no nos gusta porque nosotros somos turismo, pero sí que es verdad que no nos queremos quedar en un limbo absurdo. Hemos tenido la confirmación de que han introducido a lo que es la cultura y dentro de la cultura los espectáculos, lo que sería una bajada del IVA al 7%. Pues nosotros nos satisface que por lo menos de las visitas que podamos realizar y las presiones que hemos ejercido, pues al final en estos partidos políticos que tienen aspiración a gobernar, pues nos reconozcan como parte de algo tan esencial como es el ocio, que es intrínseco a la cultura española y sobre todo de nuestra oferta turística.
Lo que defiende seguir defendiendo, ¿sí?, es que somos una oferta turística necesaria. Si somos necesarios para el turismo y toda la tributación del turismo radica en el tipo reducido, ¿por qué se nos excluye discriminatoriamente?
Pues considerado producto turístico y como tal reivindicado su mateixa tributación.
Bueno, yo creo que precisamente estamos hablando en una zona donde el ocio nocturno y en especial las salas de fiestas y discotecas son, digamos, elementos sustanciales para la elección del destino.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber intervenido, Juan Martínez III, presidente de la Federación Nacional de Discotecas y Salas de Fiestas. No sé si quiere hacer algún breve apunte más antes de...
No, que simplemente lo que queremos es que se nos trate con igualdad, que todos juguemos con las mismas ventajas y con los mismos inconvenientes. Y con respecto a la competencia desleal, queremos simplemente lo mismo, que todos tengamos que cumplir los mismos requisitos. Y un hotel, por mucha zona lunar que tenga, pues si es solo para sus clientes, es solo para sus clientes. Y si tiene que admitir clientes externos, pues que tenga que cumplir las mismas exigencias que a todos se nos pide. Porque si la será la única forma de que, exigiéndonos a todos lo mismo, elevemos la calidad y hagamos una oferta nocturna como nos exigen los clientes y queremos darla para precisamente ser un referente turístico mundial.
Muchas gràcies, ha quedat
les
reivindicacions i aquestes són reflexions de cara a aquest sector. M'agradaria parlar un poquet de com estan les coses actualment de cara a la funcionalitat dels vostres negocis, com ha anat la temporada d'estiu, què espereu d'aquestes festes de Nadal que tenim aquí, què representen per vosaltres. Supos que és una petita part del muntant del vostre negoci anual, però bueno, també han canviat les coses, ha canviat la tipologia del turista, ha canviat la tipologia del producte, vos heu d'adaptar constantment. Anem a contar un poquet aquestes coses.
Sí, bé, el nostre sector, i puc parlar perquè ho vivim dins la nostra empresa, el nostre sector, efectivament, mos hem d'anar adaptant setmana a setmana, any a any, a les noves tendències que se produeixen i que hi ha. Antigament, una sala de festes, com hem parlat, era l'orquestra, després han aparegut els discjòqueis. Hi va haver un temps que les discoteques eren un lloc de trobada per la gent i per conèixer gent. En aquests moments una discoteca ja és més un espectacle en si. Tenen molta importància les posades en escena, tenen molta importància els artistes que contrates, tenen molta importància tots els gogós i els bailarins, que ja són algo més. Hi ha una part de clients que li agrada observar el que passa dins el teu negoci.
Som els observadors que actius.
Efectivament.
És curiós. Sí.
Perquè antigament, bueno, pues, per a conèixer una persona, una lota, pues, havies d'anar a llocs on de qualque manera hi pogués haver una excusa. Avui en dia, en totes les noves tecnologies, tot això s'ha simplificat.
Ja no se va a lligar a les discoteques.
Pues de qualque manera, això no volia emplear aquesta part, però és així, efectivament. I mos han hagut de reinventar. Ja. Si analises els darrers 8 o 10 anys, realment una discoteca és un espectacle. Estan passant a cada moment coses, efectes visuals, tenen molta importància l'il·luminació, tenen molta importància les pantalles, tenen molta importància la posada en escena per part de l'artista que el vespre posarà música. I tota aquesta evolució, i anam de cada vegada més mos acostant més a un teatre, de qualque manera, conjugat en la música i estant dret...
A veure què passa, no? A veure què passa.
Un poc, sí.
Està d'acord amb José María Chaniz? A Privilege també està d'acord en que Eivissa se va més a mirar el que passa, a veure l'espectacle, a veure el muntatge que heu preparat, tecnologia, so, llum, efectes...
Bueno, en el tema de música y teatro, por primera vez en el mundo lo hizo Privilege, porque en el año 96 me fui a Cuba y contraté allí a 12 chavales del circo y los traje para hacer espectáculo en directo mientras sonaba la música.
¿Pero cree usted que la discoteca como sala de espectáculo, más que como sala para bailar y relacionarse, pues ya se ha consolidado ya? ¿Es un sitio para ir a mirar, para ir a ver, para recrearse la vista, sí, en los sentidos?
Sí, porque los DJs solo aburren, porque no puede estar uno mirando 6 o 8 horas al DJ, porque aburren. Entonces tiene que pasar siempre algo en la discoteca, pues para que la gente se divierta.
Però la pròpia gent, també, el propi client també a vegades forma part de l'espectacle. Com va vestida la gent? Suposo que hi vist això, està elevat a la màxima...
Hombre, bona hi ha gent, sí, sí. I hi va gent. Això és el primer.
Però la gent com va vestido tarda 30 segons en verlo.
Ah, vale.
Sin embargo, por eso se cambian las bailarinas, para que haya otras bailarinas para poder mirar a otras bailarinas.
És que perden l'interès molt ràpidament en les coses, no? Antes mos podíem passar totes les vespres mirant a la mateixa persona perquè mos havia entrat per l'hidrat, però ara ja són 10 segons per on.
No, supos que si hi ha gent jove que escolta aquest programa dirà i que de què estan xerrant.
És dir,
bueno, som una altra generació i en aquell moment les discoteques varen respondre, sí, a les inquietuds i necessitats de la gent de joves d'aquell moment. Com bé deies, hi va haver un temps que hi havia gales juvenils que eren una necessitat perquè no deixaven sortir els joves fins als 18 anys, a les famílies, i de qualque manera se va crear un producte de les 4, a les 8, a les 9 de sora baixa, perquè els lot de 16 anys, de 7 anys, tenien aquesta inquietud i ganes de sortir. En aquests moments, per exemple, no té sentit una gala juvenil perquè la gent jove en els 14, 15, 16 anys ja ha sortit, ja ha anat a qualque bar, ha anat a qualque festa, és a dir, ja no té aquesta ansietat per anar a una sala de festa.
I el tema dels horaris també ha estat un gran cavall de batalla i ha estat focus de discussió, especialment en els més grans, no? Perquè se preocupen per el que fan els joves. Inclús molta de gent ja d'una certa edat diu que la festa comença massa tard, han d'esperar fins molt tard. Hi veus una evolució amb el tema dels horaris o això...
Bueno.
Quedarà així per molt de temps.
Quedarà així per molt de temps i anirà. I l'air de que no empitjori. Anem a veure. Fa 20 anys, grans superfícies tancaven a les 8 del vespre. Fa 20 anys, a les 7 de sobre baixa, els negocis petits tancaven. Avui en dia se tanca a les 10. Hi ha dies que se tanca a les 12. És a dir, hem anat prolongant els horaris. La sessió de cine, no mos plantejàvem una sessió de cine fa 15 anys a les 12 del vespre. Pues tot s'ha anat allargant. Això fa que el possible públic consumidor d'una festa, d'una discoteca, pues, surt a les 11 a les 12 del vespre. Antes, se va instaurar a fer botellot, ara no se pot consumir alcohol a la via pública, però aquí més que manco és una cultura que fan la primera copa que a qualcú, i el client surt a partir de les 12 a la 1 del vespre en el carrer. Aleshores, les discoteques es recuïm a les dues.
I allà on estava altres. Bueno.
És a dir, que tot això s'ha anat. I dius, bueno, i tornarem endarrere, és a dir, tornarem a tenir qualque dia les discoteques a les 10 del vespre, a les 11 del vespre ambientades. En els turistes és possible, perquè els turistes sí, que té un altre horari, però en la gent que nosaltres feim ara per Nadal, festes per grans superfícies, i la fan a l'una del vespre, perquè fan feina fins a les 11, a les 12.
El resident, de totes maneres, imagina ja és una part residual del vostre negoci.
Sí, hem perdut una part importantíssima, mos hem convertit en negocis turístics, en SIVA, en l'impost aquest altíssim, perquè clar, en l'hivern nosaltres podríem treure en el negoci una rentabilitat d'un 10%. I en l'hivern no pots cobrar porta, entrada. És a dir, has de fer que el client vengui, el client passa unes hores allà dins i consumeix una beguda de dins. Quan aquesta beguda antigament la pagàvem en el 8%, ara podria ser en el 10%, era assumible, però en el 21% encara hem d'afegir dos bes a final de d'any. Conclusió, tenir negocis per perdre dos bes, pues un hivern ho pots aguantar, però si és de manera permanent, en conseqüència, molta part de negocis de vespre en el mes d'hivern tancam, perquè mos surt molt més a compte.
Anem a parlar d'aquest hivern, ja per anar tancant, perquè els temps mos passa volant, tant amb en José María Echaniz com amb en Toldos Berg, que són els representants, diguem, que estan a peu de canó.
A peu d'obra.
Quin ambient tindreu aquestes festes? Que tindreu obert, que no tindreu obert? Quin és el vostre target? Quina és la vostra activitat?
Sí, les festes de Nivea també han anat menguant, perquè, insistes, la gent ja no és una sorpresa sortir a Nivea. Val, nosaltres tindrem dos tipus de producte, bueno, un producte molt determinat, que és el modelo Pachá, on està obert en el públic habitual, que d'un nivell mig alt. Després creem un producte per gent universitari de 8 anys, que són, se solen juntar, pues, molt de companys de carrera, i això ho feim a BCM, que és Univerland, que és un producte molt juvenil, molt fresc, i a Palma Titos farem també una festa ja per gent un poc més major. Però vamos, el públic important que nosaltres movíem fa 8 o 9 anys, estem parlant d'un 8.000 joves dins el nostre negoci, i en aquests moments mos movem damunt un 5.000 en total.
És una davallada molt important.
En tres negocis, és una davallada important. Sí.
A Eivissa queda resobert, José María Echaniz?
Bueno, ese problema nosotros, sin embargo, no hemos tenido hasta ahora. Nosotros no abrimos, solamente abrimos el año 2000. Cuando se cumplió el año 2000, se abrió, pero luego ya no se ha podido.
O sea, que en Ibiza poquita cosa para los que quieran salir de fiesta en Navidades, ¿no?
Porque en Ibiza con lo que hay ya es suficiente. Porque se intentó abrir Amnesia y abrieron y...
Es que son llots muy grosos, además, que no me
diría. Sí, Pachá mantiene su establecimiento abierto durante todo el año y a veces Ricardo Ugel lo dice por cuestión de imagen y de marca, pero sí que es verdad que es un esfuerzo importante en unos momentos, en unos meses donde la actividad está bajo mínimos.
Tan prácticamente encanta que esta tertulia. Es gran retos, es caballos de batalla que no hagin comentat, combinar el dret d'aquell que vol dormir o descansar, renous... Bueno, és que és un negoci molt complicat, és vostre.
Bueno, anem a veure, com tots els negocis. És a dir, hem d'estar... Ens hem d'adaptar constantment. És a dir, hem de tenir els ulls oberts, hem de poder detectar les tendències, les inquietuds de la gent jove i des que neixen i van creixent, han d'estar permanentment en els ulls oberts, i d'aquesta manera, pues, com bé dèiem nosaltres abans, tots nosaltres hem passat per discoteques, tots nosaltres tenim records agradables i estupendos d'haver sortit de festa, i així seguirà sent en el futur. El que està clar és que de cada vegada estan apareixent o la gent vol o llocs molt grans on hi hagi un super espectacle, o llocs molt reduïts on es contacta i l'atmosfera que dèiem que sempre se respiri. Aleshores hi ha aquests dos polos, i personalment crec que tecnològicament haurem de seguir inventant. L'espectacle visual, l'espectacle per sentir, l'espectacle per vibrar, mos haurem d'anar adaptant, com ha aparegut la cuina, la cuina nova, on hi ha sensacions a través d'un trosset de menjar.
També m'ha aparegut detectar en qualque moment que ho he intentat captar, o estava intentant captar, un perfil de client un poquet més major en edat, no necessàriament és jove de 18 o 20 anys, no sé si...
Sí, és així, però han de donar producte, han d'oferir producte per tots els mercats. Mm-hmm. És a dir, hi ha suficientment negocis per poder captar, mm-hmm, i cercar, perquè només un nivell un nivell de client amb edat no és suficient.
Les edats predominants són els
joves.
En Jesús Lluís, que ha coordinat la presència de Descontertulis en aquest programa d'avui, segur que també vol posar alguna qüestió per acabar.
Sí, hola, bona nit. Jo, bueno, he estat escoltant tot el que heu dit, tota la tertúlia, en Echanit també per telèfon, en Martínez III també, els agraïm a tots i a vosaltres també que estàveu aquí en l'estudi. I jo m'he quedat amb una idea general, i és que el sector de sales de festa i discoteques se sent cada vegada més dins el sector turístic. I crec que aquí hi ha una cosa que jo volia posar damunt la taula per acabar, i és que en el cas de Mallorca, que és un poble realitat que millor puc conèixer perquè la divisa és radicalment diferent, tenim dos dels nostres principals pols turístics que estan en plena reforma. En principi hotelera, però arribarà a més coses. En el cas de la platja de Palma s'estan fent hotels de 5 estrelles que no hi havia, i a més 4 o 5, bastants. Tenim en canvi el Riu Palas, que pertany al grup Cursac, que se va tancar a meitat d'agost. Jo m'agradaria un poc una explicació, un poc una visió de com veis quina continuïtat tindrà això, quina reorientació fareu. I en el cas de Palma Nova, bueno, és molt més profona.
Més profunda.
Sí,
com afectarà aquesta reconversió hotelera, aquesta aposta per la qualitat en el negoci de les sales de festa i discoteques?
Palma Nova tenen BCM i a més hi ha altres inversions també de Cursac.
Molt breument mos queden.
Sí, efectivament, no. Si hem de personalitzar damunt la nostra empresa, sí, bueno, anem a veure Riu, va ser una decisió estratègica que teníem un altre negoci tancat, molt millor situat per mes de setembre. Aleshores vàrem considerar que era més sensat obrir aquest negoci que està en el carrer d'Escamón famós, i pel tipus de públic que coneixem, que és un públic del mes de setembre, és que hi ha els grups aquests majors, la possibilitat de que aquesta discoteca Riu té un aforo de 3.000, aquesta discoteca un aforo de 1.200, claro, el mesos d'estiu, juliol i agost, mos va perfecte Riu per la quantitat de gent que podem entrar, però al mes de setembre arriba un moment que no ambientes el conjunt. Aleshores, si no hi ha l'atmosfera i no hi ha aquest poder-te estar a prop, pues, pot anar a morir. És a dir, un negoci de vespre sí que és la màxima. O tens gent o no te funciona.
És com a Sant Gelat, no?
Exacte.
La gent li agrada veure que hi ha aquest ple.
Com sempre. Dit,
no, sí. La gent es tira gent.
Els que mos escolten saben que si van a un local que està buit o que hi ha molt poca gent, pues, en el final no se meten. En quant a Magalluf, sí, Magalluf està passant per una transformació importantíssima, però atenció, Magalluf havíem tocat fondo sense donar-nos compte. Tant la societat civil com la societat política com la societat empresarial havien permès que Magalluf arribés a un punt sense retorn. Molt bé, comença la cadena sol d'una manera brillant a reinvertir, sorprenent-nos a tots. Nosaltres hem seguit a la cadena sol en el nostre hotel donant un producte diferent, i simplement el que s'està donant un missatge en el mercat anglès, és, ei, vostre jove, vengui aquí, disfruti, begui però no se passi.
Hem de recordar que a la passada edició de la World Travel Market, que va ser a principi de novembre, vareu presentar 10 marques, entre elles Cursac i també Sol Melià, un front comú allà a Londres, dient, ei, que pel Manolo Magaluf, oblidau-vos de lo que heu vist fins ara, de casos extrems com el Mamadink i de tot això, sí, que ens ha marcat molt, que venim amb altres energies i a fer una altra cosa. I això tindrà també una traslació a les discoteques. M'agradaria que Jesús Sánchez també...
Sí, segons, perquè ja han de tancar.
Sí, efectivamente, todo esto tiene sus consecuencias y es la transformación, y como decía el señor Esbert, se había llegado a un nivel de no retorno y se propuso en aquel momento pues iniciar un proceso de reconducir, de garantizar a los clientes que venían que lo iban a pasar estupendamente bien en la zona, pero que efectivamente, según qué límites, no se podían trasladar. Y para eso necesitábamos ese compromiso, sector empresarial y políticos actuando desde el ayuntamiento, para que conjuntamente alcanzásemos el objetivo.
Jo, per acabar, només i contestant, quan només te pareix per preu, es desapareixer o la mort empresarial està pròxima. A Magalluf només estàvem variant per preu. En aquests moments començam a variar els empresaris per producte, i a Platja de Palma igual. Platja de Palma, hi ha hagut aquest espai de reconversió, ha duit una aixecada de categoria d'hotels, una transformació de molts establiments d'oferta d'oci complementari que ara començarà a Magalluf, que quan te passeges per primera línia veus locals ben acabats, que el client està dispost a pagar un poc en més per poder estar un lloc còmode.
Bueno, en aquesta ocasió, sales de festes, discoteques i hotels estan duent endavant una simbiosi que va en benefici de tots, perquè m'ho estan dient els nostres convidats, que són, recordem, Jesús Sánchez Riutort, president de l'Associació d'Empresaris de Sales de Festes, Discoteques i Similars de Balears, Tolos Verd, director general de grup Cursac Ocio, han degut també Juan Martínez III, president nacional del sector, i a José María Echaniz, propietari de Privilege. A tots, gràcies, fins una altra, bones festes i molt bona nit.
Bona nit, bona nit. Moltes gràcies.
Muchas gracias.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La campanya de vacunació de la grip ja està en marxa. Per responsabilitat, si ets personal sanitari, major de 65 anys, malalt crònic, estàs embarassada o fas feina en serveis essencials, vacuna't. Amb la prevenció, tu guanyes. Consulta el teu metge o telefona al 061. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres...
Resoldre problemes de parella.
La veritat és que jo sé que ell no li agrada gens el meu alter ego.
Fins aquí podríem arribar!
De 3 a 4 del capvespre...
A vegades me demanen pel carrer quan sou. Jo dic, de 15 o 20.
Gabinet de crisi.
El programa de gara aquesta emissora... compleix la novena temporada en antena.
La trituradora de l'actualitat, IB3 Ràdio.
Què te fot? Me caguen.
Que te pego leche!
Jo te fot.
En Sergi Marcos.
És tot amic.
I Felip Palau.
Estic molt content avui de tornar a estar amb altres un dia més.
A jugar!
Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia.
És un tema de plena actualitat que afecta nombroses vessants com l'econòmica i la social. Ens en referim en el canvi climàtic. Com reduir els seus efectes negatius és el que s'aborda a París, no només entre caps d'estat i de govern, sinó entre els més de 10.000 delegats de 196 països participants al llarg d'aquestes jornades, 20.000 observadors d'organismes internacionals i 5.000 periodistes acreditats són algunes de les dades de les visites que rep la capital francesa per aquesta cimera. Però en el nostre entorn més proper també se'n parla.
La dissecció, amb Cristina Torres.
Baleares se sumó este pasado fin de semana a los movimientos ciudadanos que salían a la calle para pedirle a los gobiernos que no fracase la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático de París. El principal objetivo en la agenda de esta cumbre es un pacto global para evitar que las emisiones de CO2 en todo el planeta puedan provocar un calentamiento superior al 2%, algo que se advierte como catastrófico e inevitable a finales de siglo si no se toman medidas drásticas. Mallorquines, menorquines, ibicencos y formentrenses se muestran concienciados frente a esta realidad.
Donde las consecuencias ya serán imprevisibles. De hecho, el presidente de Estados Unidos ha dicho que somos la primera generación en sufrir el cambio climático, pero que somos la última que podrá hacer algo al respecto.
¿Cómo qué? Las opciones que plantea nuestra sociedad civil más cercana son variadas. Aquí en Mallorca, por ejemplo, están propuestas como la de Amics de la Terra.
De fet, hem començat una campanya que es diu Rebel·lió Energètica, que el que volem és que la gent sigui més conscient de la capacitat que té de realment canviar el model energètic.
En Menorca, la condición de reserva de la biosfera de la isla genera, creen sus habitantes, más obligaciones.
Nosaltres tenim aquesta obligació de fer les coses d'una altra manera, començar ja a implantar energies alternatives, començar a gastar molt menys. Hauríem tanta il·luminació als carrers i a les carreteres no fan falta. Podríem tenir la declaració de Starlight, que la gent vindria aquí per veure els estels. I nosaltres podríem ser realment un model per la resta del món.
Mientras que en las Pitiusas se muestran especialmente concienciados con el problema del agua.
El déficit hídric, això és una cosa que ara estan visquent i patint, no han tingut cura del creixement que s'ha anat desbocant, no hi ha ninguna intenció de reduir aquest creixement i a més els aqüífers estan sobreexplotats pràcticament a tota l'illa d'Eivissa.
En general, el nivel de concienciación frente al cambio climático y sus consecuencias es elevado, al menos entre los ciudadanos, en opinión de Alexandre Durán, de la cooperativa Som Energia.
Yo creo que cada vegada hi ha més consciència, ja, sobretot en la ciutadania, que veu que els governants no acaben de decidir-se, però hi ha cada vegada més evidències de que el canvi climàtic és present, de que hi ha una part del recorregut que ja és irreversible, però que podem contribuir a no empitjorar encara més les previsions de canvi climàtic.
La pregunta es qué se espera de los diferentes gobiernos, hasta qué punto hay optimismo de cara a las conclusiones de la cumbre o, por el contrario, pesimismo, sobre todo después de estrepitosos fracasos como el del protocolo de Kioto y sus apenas 11% de reducción de emisiones globales de efecto invernadero desde que se aprobó en 1997.
Yo soy prudent, més bé, perquè després de les altres cimeres d'anys anteriors i de fracassos que hi ha hagut o d'esdevenir apostes molt febles, en aquest cas esperam que hi pugui haver decisions més agosarades, no? Òbviament, les que són més, tenen més transcendència són les que se fan a nivell col·lectiu. És a dir, jo, si decidim anar en bicicleta a la feina en lloc d'agafar el cotxe, és una decisió individual que afecta naturalment el medi ambient, però si ho fem d'una forma organitzada i a través d'organitzacions que permeten que això sigui a molta major escala, la trascendència és molt major.
Esta cooperativa tiene su propia línea de actuación, que es una decidida apuesta por las energías renovables, aunque sus representantes reconocen que son acciones individuales con poco impacto si no hay más colaboración colectiva.
Que en el nostre cas, una decisió individual fàcil és contractar energies renovables del subministrament elèctric a través de la cooperativa Som Energia Ofain. Aquesta és una mesura, però n'hi ha moltes altres que se poden fer ja, com per exemple mirar de consumir productes de quilòmetre zero, d'agricultura ecològica, però jo apostaria per aquelles que conjuntament amb d'altres persones se pugui visibilitzar a través de la societat.
Ciertos colectivos y sectores hablan de otras soluciones como el autoconsumo energético, una posibilidad sin embargo poco o nada viable en España por su legislación, que pese a ser pionera en el mundo, como nos cuenta el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Superiores, tiene más contras que pros en su opinión.
Ningún otro país la tiene, pero el autoconsumo acaba siendo mucho más delicado que el uso de la radioactividad, porque los delitos de vertidos nucleares están sancionados en España con 30 millones de euros. Es decir, conectarte a la red con baterías se te sanciona el doble que un vertido nuclear. O sea, es un despropósito.
El principal problema es la práctica imposibilidad normativa de no estar conectado a alguna red de suministro eléctrico.
Prácticamente a la red eléctrica estamos conectados todos. Es decir, que si tú quieres utilizar el autoconsumo te tienes que desconectar de la red. Pero no puedes desconectarte de la red si ya estás conectado a ella. Serían nuevos focos poblacionales que no tuviesen red eléctrica. Y si me lo preguntas como geografía, ¿qué casa no tiene una red eléctrica a día de hoy? Pues yo digo, menos del 1%. O sea, el sol está ahí. Y si tú quieres conectarte a un sistema de autoconsumo que son placas y baterías, usando el sol, un sistema de placas fotovoltaicas, en el momento en que tú estés conectado a una red, pues ahí tienes que pagar un peaje, y un peaje que es realmente desorbitado.
El paradigma de la autosuficiencia, en palabras de Alfredo Arias, sigue existiendo en este caso por una normativa que no lo hace posible.
Se puede llegar a ser autosuficiente, pero siempre está todo regulado por norma. Es increíble. No depende de los ingenieros, ni de los científicos, ni de las personas, sino de las normas que hacen algunas personas. Falta sensibilidad y falta conocimiento por uno y por otro lado, pero creo que se puede llegar a confluir a lo largo del tiempo.
Visto así, la Cumbre de París parece el mejor lugar para mirar las buenas prácticas de los que lo hacen mejor y rechazar las propuestas de los que siguen apostando por lo de siempre. Esta vez el esfuerzo depende de todos y cada uno. Si el Banco Mundial ha lanzado un plan de 500 millones de euros para combatir el cambio climático, quizá cada uno podamos contribuir con unos céntimos contaminando menos. Para ello, la guía básica de 10 consejos recomienda desde usar bombillas de bajo consumo hasta apagar la tele y el ordenador cuando no lo usemos, conducir menos si podemos utilizar otro medio de transporte, revisar los neumáticos para tener la presión adecuada y consumir también menos combustible, reciclar, usar menos embalajes, sobre todo ahora que llegan fiestas, moderar el consumo de agua caliente, vigilar los electrodomésticos usando los más eficientes, ajustar el termostato y plantar un árbol. Cada uno absorbe una tonelada de dióxido de carbono a lo largo de su vida. La cumbre del clima nos queda lejos en la distancia, pero está aquí.
Segur que heu pres bona nota, interessants les reflexions d'aquest reportatge sobre el canvi climàtic i el que cada un poden fer, cada un de nosaltres. Així, arribant gairebé al final del programa, però fem una petita repassadeta abans d'acomiadar-nos a les notícies de la jornada en clau econòmica.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. D'aquí i d'allà, les notícies de l'àmbit econòmic.
Repaso a la actualidad económica muy marcado hoy por los datos de empleo y desempleo. El número de parados registrados en las oficinas de ocupación de Baleares aumentó en noviembre en 9.843 personas. Es un 14,62% de subida respecto al mes anterior y sitúa el total de desempleados en Baleares en 77.187 personas. En todo el país, sin embargo, el número de desempleados ha descendido en 27.000 parados. Y la Seguridad Social nos habla también en Baleares de una caída de 4.454 trabajadores autónomos durante el último mes. En cuanto a los combustibles, el margen bruto promedio de la gasolina bajó, lo hizo un 1,5% en octubre, pero subió el gasóleo, concretamente en un 1,5, hasta 17,2 céntimos. Para uno de cada tres baleares, curiosamente lo más difícil en estas fechas que estamos es pensar y encontrar el regalo para su padre. Le sigue el de su pareja, su madre, sus hermanos, sus amigos o los niños pequeños. Con todo el sector de los regalos espera tener una buena campaña. Como buenos datos llegan para el Hotel Posada Terra Santa de Palma de Mallorca, que ha sido el mejor valorado en la Comunidad Balear y el cuarto en el ranking nacional de hoteles de Trivago. La puntuación de este hotel boutique de 4 estrellas, que mantiene la construcción señorial mallorquina, ha sido de 94,99 puntos. Y para acabar, una información que no es económica, pero sí conviene recordar a todos nuestros oyentes, es dentro de un ratito, entre las 11 y las 3 de la madrugada, el túnel de Sóller, quienes tengan que utilizar ese túnel, va a estar cerrado por la realización en concreto de un simulacro. La Dirección General de Emergencias ha pedido, o bueno, recomendado evitar los desplazamientos por esta vía, y alternativas que se pueden usar, pues las habituales, las de las curvas hasta Sóller, subiendo y bajando.
I de ja us veu, anau vius, d'aquí a uns instants i durant 4 hores el túnel de Sóller tancat. Amb aquest en recull arriba l'hora de dir adéu. Demà, entre d'altres coses, coneixerem un comerç amb molta d'història i també farem una ullada en el que mouen dinars i sopars d'empresa en aquestes dates. Serà, si no hi ha res de nou, a partir de les 10. Que passeu molt bona nit.
Fins aquí els comptes clars. De dimarts a divendres, de 10 o 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio.